Viatgent musicalment parlant fins a les terres del Caucas. Allà on es barregen al llarg dels segles cultures mil·lenàries. Anem fins a Armènia. Avui escoltem la música de l'artista Arto Tugboyazian. Va néixer a Turquia i ha treballat amb músics de renom tant de Turquia i Armènia com també de Grècia. Armènia, per cert, és un país asiàtic, encara que d'arrel cristiana i amb forts vincles amb Europa. Escoltem l'Arto Tugboyazian amb The Armenian Navy Band. Això s'anomena Ararat. Rafael Dos Santos per a Cosmos. Un món de músiques per a descobrir.
Sırdopçe
Podeu tornar a escoltar aquest espai radiofònic a www.cosmos.cat. Cosmos s'escriu amb K.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge a les 10 arriba el Tot Musicat, el programa de música en català de Ràdio Estel i de Ràdio Principat. Us parlarem del mercat de música viva de Vic i també de les festes majors de Barcelona de la Mercè. Ho farem acompanyats de molta música i de moltes coses per explicar-vos. Us esperem aquest diumenge a les 10 de la nit al Tot Musicat.
El 2014, al Club Més Amics ens sentim més viatgers que mai. Etiòpia, Sicília, Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba i les peregrinacions a Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Informa't en el 93 409 27 70 i a clubmésamics.cat. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini del Manantial de la Salut, els teus herbolaris a Barcelona. Naturalment, doctor Pros i Manantial de la Salut, per una vida més natural.
Mateix passant 2 minuts de les 9 del matí, cada dimecres, aproximadament cap a aquesta hora, tindrem el Fórmula Estel, naturalment amb el doctor Pros, un espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Manantial de Salut. Nosaltres estem connectant ara mateix amb Manantial de la Salut. Intentarem parlar amb ells perquè, com ja sabeu, cada dia, a aquesta hora, primer de tot, el que farem és connectar amb la Trinitat Ferran perquè ens doni algun consell des de la seva botiga del Manantial de la Salut. Estem intentant parlar amb la senyora Ferran. Ho intentarem durant l'espai, naturalment, del doctor Pros. I ara sí, doncs donem la benvinguda al doctor Miquel Pros. Què tal?
Hola, Mercè, què tal?
Com està, doctor?
Molt bé, com sempre, tu.
Molt bé, eh? Sí. I avui també està acompanyat amb la doctora Anna Lesson. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs avui volíem parlar una mica, aprofitant que és festivitat a Barcelona i que la doctora Lesson s'ha doncs, pogut lliurar de la feina perquè exacte, sabem que està molt enfeinada. Ens ha pogut visitar, doctora Lesson. Volíem conèixer una mica més perquè sempre la mencionem, a la doctora.
I sobretot els pacients, eh?
I sobretot els pacients, sí, clar.
Anna, tu no ho escoltes, això, però la quantitat de gent que agraeix la teva feina, la teva tasca, la teva submissió, no? I aquest desig de fer les coses ben fetes, fantàstic. O sigui que avui és una mena de... No?
De privilegi tenir-la en directe, sí, doctora Lesson. Sí. Avui, en directe a la Fórmula Estel, el doctor Miquel Pros i la doctora Anna Lesson.
Perdona, ella, l'afegeixo, Mercè, perquè ella és especialista en nens. És a dir, que en realitat, aviam, tractem totes les patologies, però ella, pues, no sé, potser perquè té més paciència que jo, no? Però té una habilitat especial a l'hora de tractar els nens. I des que tenim els balnearis respiratoris, clar, bueno, això és la marabunda, no?
Clar.
Perquè tu, pels balnearis passa tantíssima canalla i llavors quan hi ha algun conflicte, una mica que ells no se n'en surten, doncs pam, cap a la doctora Lesson, a veure què els hi fa.
Jo, aprofitant, abans de parlar amb la doctora Lesson, que ens parlarà doncs, de tota la tasca que porta al capdavant del consultori del doctor Pros, a mi aquest matí, llegint les notícies, doctors, m'ha cridat l'atenció una informació que ens arriba des de Hollywood. L'última tendència de Hollywood és, que ho porten bé, encapçalat per dues actrius, menjar fang. És saludable menjar fang?
Bueno, això la doctora Alesson t'ho explicarà molt bé, però jo també. A veure, jo no crec que hagin descobert res aquesta gent. El fang tradicionalment s'ha utilitzat no en medicina natural, sinó des de la prehistòria, en situacions concretes, doncs, perquè el fang el que fa és, d'alguna manera, alcalinitzar els sucs gàstrics. És a dir, que, per tant, amb una gastritis, doncs això ho recomanem de tant en tant. I, sobretot, el fang el recomanem via externa, o sigui, aplicació externa. A Alemanya hi ha una clínica, vaja, hi ha un poble sencer, el mateix que va néixer el famós Kneipp, el pare, un sacerdot, no? El famós Kneipp, abat Borishofen, que curava amb aigua. Llavors, paral·lelament, hi va haver a Zobenheim un tal pastor Emanuel Felke, que curava amb fang. Per tant, esclar, per mi això no és cap novetat, Mercè. Vull dir, per tu potser sí, però per nosaltres no.
M'ha quedat una mica...
Sí, i el fang s'utilitza inclús en aquesta clínica, que és mundialment coneguda, hi va gent de tot arreu. Tant és així que Zobenheim li han donat el privilegi d'abat. És com aquí quan parlem de Caldes automàticament relacionem Caldes amb un balneari, no? Uh-huh. Caldes d'aquí, Caldes d'allà. Doncs a Alemanya és Bad Tal, Bad Qual. Aquest poble li van posar el bat en honor a aquest pastor Felke, que curava amb fang, i llavors et posaves, inclús, hi havia unes cabines i es feien uns forats de terra per posar-te en fang, perquè el fang el que té via cutània és com un paper secant. O sigui, absorbeix les toxines del cos. I per dintre fa igual. Anna, si vols afegir alguna cosa, no?
Bueno, de fet, hem de tenir en compte que a Hollywood ho prenen tot d'una manera molt poc...
Molt poc científica.
Hi ha modes i a vegades fan bestieses. Clar, el que sí que hi ha de tradició és prendre l'argila, un tipus d'argila que té uns minerals, depenent del lloc, doncs pot portar més silici, pot portar... Que això es pot prendre d'una forma mesurada i temporades controlades, perquè no es pot... si prens amb massa també té efectes secundaris. O sigui, que tot s'ha de fer amb la mesura, però aquesta gent és com l'època que van posar el capping, que eren les ventoses, i tothom es posava 20.000 ventoses a l'esquena, i això és antiterapèutic, no? S'ha d'agafar tot...
Per tant, sí, amb pinces, oi? Exacte. Per ingerir no recomanem als doctors, o sigui, aquesta última tendència des de Hollywood, la filla de Lenny Kravitz, com estem veient, doncs és una de les... aficionades a menjar fang, la rebutgem totalment. Per us contar ni sigui, ho podíem veure com les picades d'abella. Jo me'n recordo quan era petita,
exacte,
quan et picava una abella, oi? Que
sí.
Ràpidament...
Fang i una mica de pipí, eh?
Ah, també?
Sí, home, que la feies pipí en el fang i llavors te l'aplicaves en la... I fantàstic, no?
Jo aquí no arribava, sí, doctor, però...
Però llavors també el fang, escolta, tradicionalment en medicina natural, quanta gent ja avui que es cura els dolors, té un efecte antiinflamatori, però aplicat via externa. I via interna, el que diu la doctora Alesson, amb càpsules inclús, nosaltres l'hem receptat, i amb coses d'acné també va molt bé, o sigui que probablement aquestes nenes, com que volen estar tan mones i tan seques, pràcticament és que hi ha nenes que estan, estan dissecades, no? Doncs utilitzen el fang pel tractament, això, portar les coses a l'extrem, no? Aquestes bogeries que es fan més enllà de l'Atlàntic, però sí que en moments puntuals, quan hi ha problemes d'acné, això també ha funcionat, Anna?
Sí, i amb les gastritis... I a nivell local, extern, amb l'artritis reumatoide és un gran remei.
Doncs ja ho veus.
Doncs nosaltres continuem en directe. Moltíssimes gràcies, per aquest aclariment de la doctora Alesson i el doctor Miquel Pros. Com ja sabeu, us animem a que participeu a l'espai Naturalment amb el doctor Pros, i per això us demanem que, si voleu trucar, si voleu fer alguna consulta, avui compartim tertúlia amb el doctor Miquel Pros i la doctora Anna Alesson, experta en nens. Podeu fer-ho trucant al 93-409-2772, 93-409-2772. I avui volíem conèixer una mica més a la doctora Alesson.
Bueno, i la seva feina, no?
I la feina al capdavant de la consulta del doctor Miquel Pros.
Home, ella, no saps què passa? Que, esclar, ella sap que jo estic aquí cada dimecres i ella, doncs, de tant en tant li faria gràcia vindre, sobretot amb algun pacient, perquè té nens que són aquells nens que, pràcticament hem viscut miracles, no? Uh-huh. I des de que tenim els balnearis respiratoris, doncs, esclar... un es pregunta què passa, com és possible que nosaltres, que no som pediatres, doncs tu al balneari aquí a Barcelona passen cada mes de 350 a 450 nens. Llavors ens hauríem de preguntar què està fent malament la medicina maldita o la medicina científica, no? Què està passant? És a dir, jo quan vaig obrir el primer balneari que vàrem obrir, doncs vaig pensar no vindrà ningú perquè doncs, quina cosa tan estranya, vull dir, això de fer respirar aigua de mar no té cap sentit. Bueno, jo sí que ho sabia, evidentment, no? I la gent ho van començar a entendre i avui, bueno, escolta, ja ho veus, Barcelona, Sant Cugat, Banyoles, ara Girona, i llavors doncs, passa això, no? Que quan hi ha algun pacient que no se n'en surten, doncs a qualsevol d'aquests balnearis, doctora Allison està darrere, no? I llavors, en aquests moments, doctora, què està passant amb la canalla? Per què ens visiten d'aquesta manera tan massiva?
Bueno, he de dir que tot el que fem nosaltres és un treball en equip, que no... Aquí la doctora és tot un equip que som fisioterapeutes i altres persones que...
I és molt modesta.
No, però és així. I el que està passant ara, el que veiem és, primer hi ha un problema amb hàbits alimentaris bastant important amb els nens, i després hi ha un tema que nosaltres qüestionem, no per qüestionar tot el calendari vacunal, però n'hi ha moltes vacunes que són de dubtosa eficàcia, s'apliquen d'una forma molt precoç, i això crea un estrès immunològic que ara estem veient que està derivant en crear més al·lèrgies i una cosa que és més preocupant que són les malalties autoimmunes. Estem trobant amb joves amb diabetes infantil, de tipus insulinodependent, que abans hi havia, però va increixent, no? Ens trobem un tipus de malalties del colon de tipus autoimmune.
Doncs quin tipus de vacunes feia referència ara, doctora Allison, que potser no són necessàries?
Bueno, jo, clar, això són coses que cadascú, jo penso que les més racionals serien el tètanus, polio, difteria, que podrien ser les més perilloses. Ara, tot el que més, amb dos mesos de vida, posar tantes soques és massa per un sistema immunològic que està molt immadur. Hauríem d'esperar més temps. Hem de recordar que nosaltres tenim uns hàbits d'higiene que hi ha moltes coses que no serien precises, no? I això va creant que els nens, al debilitar tota la part de defensa front als microorganismes, anem de potenciar massa tota la línia de les al·lèrgies.
I, doctora Allison, quins són els casos més freqüents que li han arribat a vostè a la consulta?
Bueno, el que veiem és el que diem totes les itis, els nens que comencen doncs, amb una sinusitis o bronquitis o titis de repetició, van prenent medicacions cada vegada més fortes perquè no hi ha una resposta i van sobremedicats, amb la qual això agreuja més tota aquesta capacitat d'aquest sistema immunològic que no pot fer front a tants bloquejos.
M'ha agradat molt el que ha dit ella de l'estrès immunològic, que això porta a la llarga, estem veient ara, ja ara deixem els nens, anem a l'adolescència, i aquestes malalties autoimmunes es fan presents, vull dir, de sobte, escolta, trobar-te un nen avui que presenta doncs, una diabetes infantil és una cosa que nosaltres, bueno, és que et fa pensar i et qüestiona moltes coses, no? Nosaltres, això, quan vàrem començar amb medicina, això no es veia. Per tant, aquí, què està passant? És aquesta hipermedicació, Anna. Jo crec que... bueno, l'altre dia sortia a la premsa. Nosaltres això en parlem molt sovint. L'excés de medicació, o la medicació és la tercera causa de mort en el món occidental. Vull dir que poca broma. I llavors, esclar, la gent es prenen un ibuprofè o és igual un antiinflamatori o fins i tot un corticoide, doncs, bueno, escolta, amb una alegria, com si es prenguessin un bitxí amb llimona, no? Vull dir que, clar, hem arribat, estem fent les coses d'una forma absolutament boja, descontrolada, i jo crec que en aquest sentit els metges tenim la responsabilitat de inculcar en els nostres pacients doncs, que aquest accés ens porta el que ens porta. I llavors, esclar, què passa? Que les consultes de medicina natural cada dia estan més plenes. Nosaltres anem saturats.
Sí, hi ha un tema que també és tot el tema de la mala alimentació, de la contaminació en tots els àmbits. tant a nivell de tots els camps electromagnètics, de l'aigua, de l'aire, tot això són l'estrès que estem vivint, sobretot a les ciutats, són una sèrie de factors que es van sumant i van creant aquests problemes. El que també volem és que la gent, una cosa és molt important, que aprenguin a gestionar la seva salut. Llavors, la nostra tasca molt important és educar en salut. La idea és que la gent pugui conèixer el seu cos, quins són els aliments que els senten millor i tenir una autonomia. Ningú té el poder de la salut, ni nosaltres hem de ser conscients, i d'aquesta manera també pensem, per la medicina naturista per mi també és una filosofia de vida, és un respecte al medi ambient, és tornar a la natura i també qüestionar-nos moltes coses que estem fent a nivell social i polític, no? El medi ambient és algo del que depèn la nostra salut.
Avui conversem amb la doctora Anna Lezón, experta en nens, i de l'equip de la consulta del doctor Miquel Pros. Doctora Lezón, quina ha estat l'evolució de la medicina natural en el camp infantil?
Jo crec que hi ha més demanda per aquesta situació que comentàvem abans. I bueno, sempre hem de dir que no som pediatres, els nens segueixen el seu seguiment amb el seu pediatre habitual.
Uh-huh. Per tant, seria com un complement.
És un complement, perquè clar, nosaltres no, hi ha coses que no arribem i preferim pues, que hi ha una supervisió. Però sí que enfront a aquesta situació de tanta patologia amb nens i des de pocs mesos, pues, clar, a la societat els pares ja comencen a dir que jo no els vull medicar tan aviat i amb tanta medicació, perquè a vegades venen, doncs, fa poc venia una nena amb otitis, portava amb 6 mesos quasi 9 antibiòtics.
Clar.
I deien, però és que no estem, què estem fent? Hem de buscar una altra solució. Hi ha més demanda social en aquest sentit perquè la patologia ha augmentat moltíssim. Nosaltres, jo des que vaig acabar la carrera fa 26 anys, aquesta incidència tan important no la trobàvem.
Mm-hmm. Però, doctora, la gent, els pares s'ho creuen, és a dir que, clar, troben estrany que els hi canvin, estrany o no ho sé, és a dir que aquesta freqüència en què i amb aquesta facilitat en què dius, bueno, aquest antibiòtic no funciona, vinga, li donem un altre, i però la nen, o el nen o la nena es tornen a constipar, passen, doncs, no sé, 3 setmanes, no està bé, li canvien i tornen un antibiòtic. I llavors els pares en realitat no s'ho qüestionen quan veuen que aquesta nena comença a tindre diarrees, li fa mal la panxa, no es troba gens bé, sempre està malaltona, i a partir d'aquí, doncs, bueno, és el de sempre, un veí, una veïna, un amic, el cosinet que ha anat a la consulta d'un metge naturista, i així arriben. Però, clar, hi ha una fe, és a dir, aquesta fe en el medicament és quelcom que està present. I llavors, jo crec que aquí hi ha un fenomen que és una mica el terrorisme mèdic. És a dir, o sigui, ja quan tu vas al metge ja t'injecten por. És a dir, vivim en una situació de por permanent, no? Si no et prens l'antibiòtic, si no et prens el corticoide, i aquí, doncs, esclar, si el pacient no es revela, però bueno, necessites, clar, llavors, una altra visió, i és evident que cada dia tenim més gent, però quan ens arriben a nosaltres, ens arriben ja com aquest que va a Lourdes, no?
Clar, com si fos, com podem desfer aquest mite de que la medicina natural sigui, diguéssim, com l'última instància?
Bueno, de fet, ara hi ha més gent que ve com a primera. Fa uns anys enrere sí que era una cosa més desconeguda i hi havia gent que ja venia, pues, l'últim recurs. Ara sí que hi ha gent que diuen els pares o altres persones adultes, mira, vull provar com a primera opció, perquè jo no vull ficar-me en aquesta línia de medicació, de hipermedicació. Perquè ara tenim, clar, inclús la medicina està una mica limitada per tot el tema de protocols, els propis companys, i clar, hi ha una limitació que l'estructura s'ha burocratitzat, s'ha quedat tot massa amb tota la farmacologia, però la medicina és algo més, bé, i de fet cada vegada hi ha més coneixement d'aquestes tècniques.
Doncs ens queden 2 minuts per acabar l'espai naturalment del doctor Pros, del doctor Miquel Pros.
Bueno, veus que és interessant escoltar.
Molt, avui he fet una tertúlia aprofitant que persona, la doctora, doncs, avui feia
festa. És una persona molt, molt reflexiva, i llavors, doncs, esclar, es mira. I això és important, el metge, també tu, que quan arribes al metge et doni, d'entrada, o sigui, sentir-te proper. allunyar la por. I llavors dir, bueno, i fora els protocols, estem doncs, no sé, en aquests moments obsessionats pel protocol. Això passa en medicina i passa fora de la medicina, els protocols en política, bueno, ja no en parlem d'això, no? Perquè això fa pudor per tot arreu. Però és que la medicina també fa pudor, eh? I la medicina no estem parlant de no, és una política que afecta a la nostra salut. I aquí jo crec que nosaltres hauríem de ser, certament, doncs, més independents. Eh? I, per tant, doncs, ser conscients, i és el que nosaltres fem en medicina natural. És el que fa la doctora, el que faig jo, el que fan els nostres terapeutes. Intentar sensibilitzar i, sobretot, fer que un sigui propietari del seu propi cos i, per tant, que també de les determinacions que pugui prendre, no?
Un dret a decidir, no?
I tant,
doctor?
I tant.
Vinculat al nostre cos. Doctora Anna Lesson, moltíssimes gràcies per haver estat avui al Naturalment del doctor Pros.
Gràcies a vosaltres.
Esperem retrobar-te un altre dia en aquest espai, doctor Miquel Pros.
Doncs mira, haurem d'esperar potser la Mercè l'any que ve, no, amb l'Anna?
A veure, nosaltres de moment us recordem el telèfon de la consulta del doctor Pros, 93 212 1504. 93 212 1504. La consulta es troba al carrer Montaner 551 de Barcelona, i els balnears respiratoris, que abans els hem repassat, a Banyoles, Barcelona i Sant Cugat.
Sí, i properament ara el 15-16 del mes que ve a Girona capital. Sí, avui no treballem, Mercè?
Avui no, avui esteu de festa, avui bé, esteu aquí amb nosaltres, sí, ens feu acompanyar a la Fórmula Style. Moltíssimes gràcies, doctora Lesson, doctor Bros, que vagi molt bé.
Gràcies Mercè.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini del Manantial de la Salut, els teus herbolaris a Barcelona. Naturalment, doctor Pros i Manantial de la Salut, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dissabtes a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
Cada dia, a 8:15 del matí, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món en la pau, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 8:15 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Actuar sense criteri, idea ni principi és com consultar el rellotge després d'haver-ne mogut les busques a l'atzar.
Madame Roland, revolucionària francesa.